Ràdio Vilafranca.
Assistim ja a les últimes estrenes d'aquest 2025, que recollim, com sempre, el divendres al Penedès en xarxa, amb el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Últimes metges de l'any.
Sí, sí, ja definitivament ja està per cloure aquest 2025. L'última gran estrena que tindrem, ja ho avanço, serà Avatar, Fuego y Ceniza, el proper divendres, dia 19. I res, i ja es comencen a cremar els últims cartutxos. També, bueno, hi haurà estrenes més familiars al Nadal, la nova pel·lícula de Bob Esponja, i també lloc per estrenes més autorals, com podria ser l'última pel·lícula de Jim Jarmusch, guardonada amb el Lleó d'Or a Venècia.
I a les acaballes de l'any és tradicional els rànquings de les millors pel·lis, també han sortit les nominacions als Globus d'Or i comencen a haver-hi diferents llistes, no?
Sí, sí, tant. La gran novetat és que Callers du Cinema va treure el seu rànquing fa un parell de setmanes o una setmana i va col·locar sorprenentment A Tardes de Soledad d'Albert Serra com la millor pel·lícula de l'any, seguida d'Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson i també amb lloc per altres propostes com El agente secreto, que encara no s'ha estrenat, s'estrenarà al febrer, la comentarem aquí, perquè és la que té més opcions de guanyar l'Òscar a millor pel·lícula estrangera juntament amb Valor sentimental, i d'altres com també Nouvelle Vague de Richard Linklater, que tampoc s'ha estrenat, s'estrenarà a principis de gener.
Una batalla tras otra també ha estat la més nominada als Globus d'Or, no?
Sí, sí, ara mateix és la gran favorita a la carrera pels Oscars, tant de bo que el guanyi, perquè per mi realment sí que és la millor pel·lícula d'aquest any. I, bueno, i té pinta que en millor pel·lícula i millor direcció és la que pot tenir més opcions de guanyar, però també hi ha d'altres que li pissen una mica los talones, com per exemple podria ser Hamnet, de Chloé Zhao, sobre, bueno, la pèrdua del fill de Shakespeare que va inspirar, doncs, la tragèdia de Hamlet.
Uns Globus d'Or que es lliuren el proper 11 de gener, passat Reis, i que ja marcaran molt les posicions per aquests Oscars vinents, no?
Sí, bueno, aviam, sempre es pensa en els Globus d'Or com a antesala i després hi ha sorpreses. L'any passat ningú donava... Bueno, es col·locava com a favorita Nora, però la que tenia més paperetes era Emilia Pérez, i la cancel·lació fulminant que va patir, doncs al final li va acabar aplanant el camí a Nora. Però vull dir, també va guanyar millor pel·lícula dramàtica de Brutalist i després no només es va endur l'Òscar a millor actor i millor fotografia i banda sonora, crec.
Sempre poden haver-hi sorpreses.
Sí, sí, sempre hi poden haver sorpreses, vull dir... Es coneix com l'antesala, però després els Oscars poden ser molt diferents.
Comentem les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana. Amb quina comencem?
Frontera.
Què passa? Qui són?
Refugiats.
Soy el administrador del puesto fronterizo. ¿Un visado? ¿Visa? Lo siento, de verdad. Lo he intentado.
¿No podríamos encontrar una solución distinta a este problema?
¿Qué problema se refiere? Necesito ver al Jerome.
Pensaba que parlant amb els feixistes ja en tenies prou.
Vull donar un cop de mà.
Ja saps el que necessito.
Ajudant a jueus a creuar la frontera.
Per què ho fas?
De seguida? Es maten.
Lo que se hace es peligroso, lo sabes, ¿no?
Que vol que tot això s'acabi?
Jo no volia posar-te en perill.
M'hagués agradat poder escollir.
Aquesta gent que fuig no fa res que no féssim nosaltres fa 4 dies.
Confies en mi?
Frontera, la nova pel·lícula de Judit Colell.
Sí, sí, Judit Colell, que va estar aquí al Mos Festival, justament el passat dia 6 de novembre. Va venir a presentar la pel·lícula, va ser la pel·lícula d'inauguració del Mos Festival. I bé, en una pel·lícula que, bueno, sembla més aviat per encàrrec, el guió corre a càrrec de Miguel Ibáñez Monroy i Gerard Jiménez Forner, i ens explica, doncs, la història d'un... Bueno, està ambientada l'any 1943. Aquí ja ha acabat la Guerra Civil, però Europa està en guerra. Hi ha la Segona Guerra Mundial. I bé, i justament els jueus que fugen de la repressió dels nazis doncs estan creuant la frontera pels Pirineus i, bueno, i s'ha bloquejat doncs, d'alguna manera el pas d'aquests jueus que fugen. I l'administrador, bueno, un funcionari amb passat republicà, doncs, bueno, doncs els vol ajudar a creuar la frontera del seu poble en contra del que vol l'alcalde, qui dona vida a Jordi Sánchez, i en contra del que vol un guàrdia civil, a qui dona vida a Sierra Echeandia. El protagonista és Miqui Esparvé, que dona vida amb aquest funcionari amb passat republicà que vol jugar-se d'alguna manera la vida ajudant amb aquests jueus. I després crec que Bruna Cosí és qui dona vida amb una de les veïnes del poble que l'acompanyen amb la seva tasca. I també l'ajuda un passador francès a ajudar a creuar els jueus.
Tot i que s'ha escrit algun llibre, és un episodi històric poc conegut de la nostra història recent.
Sí, és un episodi poc conegut, que és un dels punts forts de la pel·lícula, que es basa en una història real poc coneguda i molt estremidora, i de fet es veu que la pel·lícula realment aconsegueix transmetre't aquella tensió i aquella foscor del moment històric que està retratant. Però sobretot es destaca que és una pel·lícula molt, molt cuidada a nivell tècnic, o sigui, la fotografia, sobretot el paisatge, perquè diuen que el paisatge és un personatge més, pràcticament, de la pel·lícula, i l'ambientació i tot plegat, vull dir que a nivell tècnic és una pel·lícula realment irreprotxable, i el repartiment molt sòlid, i com deia abans, es destaca sobretot la feina que fa Sierra Echeandia en el paper d'aquest guàrdia civil que vol mantenir doncs, l'ordre imposada pel franquisme de que no es pot deixar passar amb els jueus que fugen dels nazis.
I utilitza un recurs, el de filmar amb la càmera a l'espatlla, no? Seguint
sí.
molt els personatges que tu com a espectador et permet entrar
sí.
dins.
Sí, correcte. Et transmet tota aquesta tensió i tot aquest desassossec que busca la directora.
Diu Fotogrames que el millor és el repartiment d'actors, esplèndid, i el pitjor, que li costa mantenir l'atenció de la narració. També he trobat alguna altra crítica que deia que potser li falten ombres, grisos, que al final és més fruit del desig que no pas de la realitat històrica.
Sí, al final es veu que és una mica improbable, però de totes maneres l'experiència jo crec que val la pena.
El Mos va agradar, va convèncer?
Sí, va ser una pel·lícula... Va tenir molta afluència de públic, estava la sala realment plena, i va ser una pel·lícula que, sí, va convèncer.
Tenim altres propostes.
La vida fuera.
Las mujeres de Redivia siguen dentro, aunque ya estén fuera. Así que, cuando estoy con ellas, me siento dentro también. Libre.
¿Cómo te llamas?
Goliard, Sapienza.
¿Estás aquí por política?
Yo he robado.
Ladrona, no de joyas, de historias, de vidas. ¿Cuánto has escrito?
Ese libro soy yo, es todo lo que he hecho. Ya me lo rechazaban antes, imagínate ahora. ¿A dónde vamos?
¡Taxi!
Ya lo verás.
Sube.
Eres una delincuente. Igualita que yo.
És una pel·lícula molt especial, molt lluminosa, aquest tràiler, desprèn una vitalitat.
Sí, sobretot es veu que justament reivindica doncs, això, l'amistat femenina, l'audàcia, la llibertat i l'alegria, i justament quan reivindica tot això es veu que és quan realment la pel·lícula brilla per si mateixa. És la història de l'escriptora Goliarda Sapienza, que per un acte impulsiu acaba a la presó l'any 80, L'acte aquest impulsiu va ser que va voler vendre unes joies robades i justament després, quan arriba a la presó, doncs entaula una connexió molt especial amb la resta de presoneres i quan surt, d'alguna manera ja les considera les seves millors amigues i té doncs, una relació amb elles que ningú més a banda d'ella pot arribar a entendre i això doncs, li dona com una mena d'extra, de plus per continuar doncs, escrivint. La Goliarda Sapienza era actriu, justament, i de fet el seu talent l'havia portat a actuar a les ordres del mateix Luchino Visconti, però es veu que d'alguna manera doncs, va decidir passar-se a l'escriptura, es va arruïnar econòmicament, va acabar caient en la ruïna econòmica i va ignorar doncs, que justament acabaria sent reconeguda com una de les grans escriptores del segle XX de manera pòstuma ja.
És un biòpic, però és curiós perquè només se centra en aquests anys, no? En aquest episodi de la vida de l'escriptora, aquesta sí. Estada a la presó i aquesta amistat amb aquestes presoneres que perdura.
Sí, correcte, se centra en aquest episodi, però es veu que justament s'allunya bastant del biòpic convencional en la decisió doncs, de tractar diferents moments de la vida de la Goliarda Sapienza. O sigui, veus diferents èpoques de la seva vida, encara que estigui centrada en aquest episodi en concret.
Un director al qual li agrada fer cine homenatge, per dir-ho d'alguna manera, rescatar figures, com és el cas d'aquesta escriptora que ha estat oblidada a la mateixa cultura italiana.
Sí, sí, està considerada com una de les escriptores italianes més reconegudes de la història, però bueno, d'aquí d'alguna manera doncs, es vol reivindicar la seva figura.
La vida fuera, que rescata Goliarda Sapienza. Més estrenes.
Continental 25.
Hai sospettato il nostro comune. O se te aiuto, o se vezi.
Bună ziua, Ursu, Ionescu mă numesc, executor judecătoresc.
Hai, se stoase la melenija.
Sunt pentru un domn Ion Granetașu. M-am lăsat cât am putut, dar înțelegeți-mă din suflet că n-am ce face.
Dar nu poți să fii mama răniților, acum nu. Parcă ești în lista lui Schindler când plânge ăla. Uite, vezi acul ăsta de cravată, dacă îl vindeam, mai salvam un jidănel.
Am avut o problemă mare.
Dar ce ați pățit?
Nu ai voie nici să te consideri mai vinovată decât ești.
Eu donez la multe chestii.
Una pel·lícula especial, Continental 25.
Sí, entrem ja dintre del que seria una terna d'estrenes radicals. Aquesta i les...
Radicals.
Radicals, sí. No, per sales d'art i assaig puïdu, com els Omseig, com el Maldà, com el Cine Baix de Sant Feliu de Llobregat, i molt per un públic que ja sap el que va veure, pel·lícules molt autorals, com aquesta, que va guanyar l'Os de Plata al millor guió al darrer festival de Berlín, i d'un dels directors, dèiem ara microtrencat, més potents d'Europa ara mateix, que és Radu Jud, va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale el 2021 per una pel·lícula que té que es diu Un polvo desafortunado porno loco. Després, el 2023, va sacsejar el Festival de Locarno i va guanyar el Premi Especial del Jurat amb una pel·lícula que es deia No esperes demasiado del fin del mundo, que Romania la va seleccionar per anar als Oscars aquell any, però no va acabar nominada. I després, aquest any, a més d'aquesta que s'estrena avui i que ha guanyat això el millor guió a la Berlinale, doncs també aquest any també ha fet una altra pel·lícula que es diu Dràcula, que va presentar al Festival de Locarno i després a Sitges, vull dir que està en ratxa. I bé, i Continental 25 doncs, és la història d'una dona que treballa com a oficial judicial a Cluj, a Transilvània.
Era romanès el que sentíem?
Era romanès, sí, està ambientada a Romania. I bé, ha de desnonar amb un sense sostre que viu en un soterrani. I bé, poc després de desnonar-lo, aquest home se suïcida i amb ella doncs, l'enveix la culpa i bé, s'enfronta als seus propis dilemes morals. Llavors, doncs, bueno, el títol Continental 25 és un homenatge a una picada d'ull a Roberto Rossellini i la seva Europa 51 amb Ingrid Bergman, que justament anava sobre una dona que havia d'aprendre a sobreviure després del suïcidi del seu fill a la Itàlia de la postguerra. I bé, i és una pel·lícula doncs, que toca molts pals. Es veu que es parla de les ONGs, de Gaza, d'Ucraïna.
De l'especulació, no?
Sí, sí, de l'especulació immobiliària, la gentrificació.
Hi ha moltes qüestions d'actualitat.
Sí, sí, toca molts pals. És una pel·lícula molt, molt rica a nivell polític. I sobretot es veu que, bueno, que és una pel·lícula majoritàriament dialogada perquè la protagonista, envaïda per la culpa, que és com el punt de partida, la culpa, doncs va tenir diverses converses amb diverses persones amb qui els explica amb tot luxe de detalls el suïcidi de l'home i bé, i en diversos espais d'allò més variopins...
Particulars,
un,
no?
Un parc, sí.
Amb un dinosaure darrere.
Un parc amb un dinosaure darrere, sí. Una... Bé, diversos espais de Romania.
Parla amb un capellà, també.
Sí, sí,
hi ha el pes de la tradició catòlica.
Sí, sí. I bé, i amb una austeritat admirable, perquè està rodada en 10 dies i amb un iPhone.
Clar, no sabia si dir-ho o no dir-ho per no espantar els oients, però amb un iPhone en 10 dies.
Sí, sí. Però, bueno,
però no ja... ho sembla quan veus el tràiler.
No, no, no ho sembla. Realment té una fotografia bastant curada i no sembla que estigui rodada amb un iPhone, però es poden rodar pel·lícules amb un iPhone, de fet ja s'ha fet prèviament. I bé, i bueno, Tangerine de Sean Baker també estava rodada amb un iPhone. I demostra doncs, bueno, que realment pots rodar amb el que vulguis.
Però el director ho fa per un problema de recursos o és una qüestió estilística?
No, és una, jo crec que és una decisió estilística, purament. O sigui, no tenia cap necessitat, jo crec que ho ha fet per pur estilisme. I bé, i en un sentit habitual de la sàtira del director, que aquí es veu que està més dosificat, doncs ofereix una reflexió moral profunda amb un to, diuen, als antípodes del sermoneig.
És Continental 25. Tenim encara dues estrenes que volem comentar. Anem per...
Aroberria.
En pleno invierno del 78, mientras el cielo regaba de nieve esta tierra, a la casa le salían enormes flores de colores en la fachada. Vi a esas gentes vivir, amar, reír y llorar. Las dimensiones del tiempo y el espacio, los dogmas y la moral, y toda esa estructura construida con la rigidez de las leyes sociales, perdió poco a poco sus contornos y murió como un abono fértil. Así creció aquella semilla, que durante 3 años fue regada con un amor sagrado.
Y ahora, dime, ¿quién eres tú?
Soy una caída muy lenta, muy larga. Soy mi amiga. Soy mi aliada. Pero soy una desertora de todas las demás causas.
Aquestes escenes tenen lloc en una comuna llibertària a la transició espanyola a Euskadi.
Sí, bueno, Navarra, realment, perquè la directora és Navarra. I bé, i justament doncs, es veu que aquí allarga un curt que tenia, que es deia Contadores, que el va presentar a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. I aquí doncs, bueno, ara fa la seva òpera prima, Aroberria, que es va presentar al Festival de Sant Sebastià dintre de la secció New Directors i va rebre la menció especial. O sigui, va rebre una menció especial del jurat dintre de la seva secció i va doncs d'un grup de persones que treballen dintre de la indústria metal·lúrgica amb una empresa de comptadors i que decideixen reunir-se per decidir si duen a terme una vaga. Al final la qüestió acaba en no res i alguns d'ells doncs decideixen anar-se'n a les muntanyes i començar una nova era, que seria el significat d'Aroberria en euskera.
En una vida comuna, no?
Sí, sí, en una comuna hippie a les muntanyes de Navarra. I bé, i en un moment on tard, perquè va arribar 10 anys tard, però la contracultura i la revolució sexual doncs arribava finalment aquí a Espanya.
De fet, és una mica la història dels pares de la directora.
Sí, 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 correcte, és la història dels pares de la directora. I bé,
no pot ser 100% verídica, però es basa en aquesta experiència dels seus pares.
Sí, sí, ho comentaven diverses crítiques que justament es va inspirar en la història que van viure els seus pares. I comenten les crítiques que realment la pel·lícula és una experiència cinematogràfica radical d'allò més extraordinària, que es veu que arriba al paroxisme amb dues escenes en particular. Una que es veu que té lloc en un moment de molt d'alliberament sexual, on te fan una sessió de sexe tàntric, si no recordo malament què es diu, conduïda per un gurú a qui dona vida justament Oliver Lasche, el director de Sirat, i una altra on es veu que arriben a una catarsi col·lectiva entre tots. I és curiós perquè en aquesta catarsi col·lectiva hi participen un centenar de persones. La majoria són actors professionals i, a més, provenen de les arts escèniques. Vull dir que estem més en el terreny de la performance de dansa i de la performance artística que no pas del cinema tan convencional.
No és apte per tothom.
No, no és apte per tothom. Això és el que comentava La Razón, que és el pitjor de la pel·lícula, que no és una pel·lícula apta per tots els paladars. Però, per contra, diu que el millor és que observa els desarrelaments de la transició des d'un punt de vista inèdit i original.
I l'última estrena?
Balearic.
Piensa que hoy es un día muy especial para tu padre.
Está tu familia, están tus amigos. No hay un lugar más seguro que este.
Haz el favor de llevar a mi padre a la sombra.
Ya me quieren quitar hasta el sol. Muy tres. Todos quieren rondarme porque a mi lado se ven más jóvenes.
Este se queda con lo tuyo y con lo mío.
Bueno, el arte para mí es la búsqueda de la nobleza que hay en las cosas más humildes. Y no hay nada más humilde que algo de lo que todas estamos hechas. El agua.
¡Ay, qué interesante! ¿Y cómo las haces?
Ah, pues con motosierras pequeñitas. ¿Cuál es tu ingrediente secreto?
El fuego. El humo. Tiene esencias que no puedes encontrar.
Diuen de Jon de Sosa, el director, que és un dels cineastes espanyols més trencadors que tenim ara mateix.
Doncs sí, juntament amb Chema García Ibarra, un director valencià que ha fet una de les pel·lícules més singulars que ha donat el cinema espanyol en els últims anys, que és Espíritu Sagrado, on Jon de Sosa servia com a director de fotografia, i uns altres directors catalans que es diuen Burnin Percebes, Juan González i Fernando Martínez, doncs és dels directors que formarien part d'allò que s'anomena El otro cine espanyol. I bé, i Balearic, doncs, és una pel·lícula de Jon de Sosa que anteriorment havia fet un curt que es deia Mamàntula, sobre una criatura extraterrestre que arriba a la Terra per veure semen de diverses persones, vull dir que una cosa molt marciana. I aquí, doncs, bueno, aquesta pel·lícula la vaig poder veure al Festival de Sitges, us en puc parlar de primera mà, i, bueno, va d'un grup de joves que es colen en una casa, en una piscina, i de sobte són atacats per una horda de gossos assassins. A partir d'allà, la pel·lícula es trenca, se'n va radicalment a una altra cosa, i després, doncs, passem a veure un grup de gent que estan celebrant un aniversari en una casa propera.
Al costat d'una piscina, també?
Al costat d'una piscina, també. I, bueno, és una pel·lícula que és una sàtira de classe, realment, perquè se n'enriu dels rics, d'una manera molt buñueliana, realment. O sigui, ressonen els ecos de L'Àngel Exterminador, de Buñuel. I bé, és una pel·lícula que és una comèdia, perquè realment jo l'estava veient...
No és terrorífica.
No, o sigui, només hi ha un moment on s'instal·la dintre del terreny del terror, que és quan són atacats per l'horda de gossos. I a banda d'això, bueno, els diàlegs, els actors, jo crec que se n'enriuen d'ells, perquè té diàlegs tan absurds com és una càmera de seguretat per estar més seguros. Vull dir que si us agraden les propostes diferents, apunteu-la.
Acabem tafanejant la cartellera, què hi trobem?
Doncs bé, Frontera ja està confirmada, la podreu veure a partir del proper divendres, dia 19 de desembre, a les sales Así, i fins al dia 25, el dia 25 obrim també, i Continental 25 estarà... Intentarem fer-la també de dijous divendres, ara hi ha molta cosa a programar, però també és una pel·lícula a tenir en compte. I res, us esperem avui a les 9, última sessió de la pel·lícula espanyola Ciudad sin sueño, guanyadora del Premi a millor guió a la Setmana de la Crítica del darrer Festival de Cannes. El cap de setmana us esperem amb Puñales por la espalda d'Entre los muertos, també a la Sesí, en versió original i doblada al castellà. Demà a la tarda a les 5:30, també a la Sesí, sessió en col·laboració amb Amnistia Internacional i l'Ajuntament, de Si moro serà de gust, un documental francès. I al Kubrick, doncs, us esperem amb Wicked, en versió original i doblada al castellà.
Fantàstic. Moltes gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 del matí. El complex aquàtic inicia una nova fase de reobertura amb la posada en funcionament de la piscina recreativa el 15 de desembre. La piscina recreativa del complex reobrirà dilluns 15 de desembre, el que suposa un pas important dins del retorn gradual a la normalitat del centre. Amb la posada en funcionament del bas recreatiu, s'activaran nous serveis pels usuaris, com l'ús lliure de carrils de natació durant tot l'horari d'obertura, les activitats dirigides aquàtiques, les sessions de rehabilitació i fisioteràpia a l'aigua, i es mantindran algunes classes de fitness tònic degut a la bona acollida d'aquestes. Per optimitzar l'ús de les instal·lacions i facilitar la distribució d'horari d'usuaris, s'establirà un horari ampli i flexible, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 de la matinada, dissabtes de 8 del matí a 8 del vespre i diumenges i festius de 8 del matí a 2 del migdia. Abans de la reobertura s'estan completant totes les comprovacions tècniques i sanitàries necessàries, climatització provisional adaptada i control de qualitat de l'aigua. Aquesta obertura parcial és un pas més cap al retorn complet del complex aquàtic, previst pel primer trimestre del 2026. La direcció mantindrà informada la ciutadania de totes les novetats. Aquest cap de setmana torna a Gelida la tradicional festa de Santa Llúcia. El municipi celebrarà aquest dissabte, 13 de desembre, la Diada de Santa Llúcia, una jornada que tornarà a omplir el centre del municipi de tradició, gastronomia i activitats familiars. La festa començarà de matinada amb l'encesa de les fogueres i la preparació de l'escudella, que es podrà degustar durant l'esmorzar i posteriorment en el repartiment popular. A partir de les 10 del matí s'obrirà la Fira d'Artesans i Mostra d'Entitats, amb prop de 80 parades, actuacions de cultura popular i una cercavila amb diverses colles locals. La tarda inclourà l'actuació dels Diables de Gelida i el Llucifoc, l'espectacle de foc que tanca la jornada central. La diada s'emmarca en un programa que s'estén des d'avui divendres i fins diumenge, amb música, teatre i activitats solidàries, reafirmant Santa Llúcia com una de les celebracions més arrelades i participades del municipi. Avui, a partir de les 6 de la tarda, hi ha un vespreig musical a la plaça de l'Església i a les 7, a l'Espai 1880, un concert amb Manuel Vallribera Open Jazz. La Giralda de l'Arboç es transformarà aquest desembre en un escenari nadalenc únic amb la primera edició de Viu el Nadal a la Giralda, un esdeveniment lúdic i familiar que reunirà activitats temàtiques de Nadal entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre. La iniciativa, organitzada per agents locals i amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Arboç, convertirà el conjunt arquitectònic en un punt de trobada per infants i famílies. El personatge Llumet serà el protagonista del passatge nadalenc, que apareixerà en diferents formats segons el dia. Els dies 19, 20 i 21 s'oferirà l'activitat Llumet i el Tió de Nadal. Els 22 i 23 els visitants podran gaudir de Llumet i el Pare Noel. Finalment, els dies 27, 28, 3 i 4 de gener, en aquest últim cas, l'escenari es convertirà en Llumet i l'Estel de Nadal. L'entrada tindrà un preu de 10 euros per persona, mentre que els infants menors de 3 anys hi podran accedir gratuïtament. Per novena edició, el local Nou de Moja acull una maratoniana activitat solidària a benefici de la Marató 3CAT. Serà dissabte de 11:15 del matí fins ben entrada la nit, gràcies a l'aportació d'entitats i de persones que omplen un divers programa d'actes. La principal novetat és que s'ha optat per agrupar els actes en un únic dia, el dissabte, i per poder accedir al festival solidari caldrà fer una aportació de 5 euros més la voluntat. En cas de voler quedar-se a sopar i gaudir de l'actuació d'Acoustic Sound i de la festa amb música dels 80, 90 i 2000, l'aportació serà de 15 euros. El tret de sortida es donarà a 11:15 amb l'actuació dels balls populars del municipi. Un dels moments destacats serà a 7:15 de la tarda, quan Mercè Garcia entrevistarà a Paloma Soler. A 9:15 s'espera fer pública la recaptació total assolida.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Com cada divendres, tanquem la setmana difonent el patrimoni de les nostres comarques de la mà d'aquesta secció Territori Penedès. Avui anirem al Sant Sepulcre d'Olèrdola, l'única església romànica de planta circular dedicada al Sant Sepulcre de Catalunya.
Territori Penedès.
Declarada bé d'interès cultural l'any 1974, l'església de Sant Sepulcre és un espai que reuneix fragments antics i recents de la història de Catalunya. La visita al Sant Sepulcre es podria dividir en dues parts. La primera, la de la capella, ens connecta amb la història més antiga de Catalunya. A mitjan segle XI, una comunitat de cavallers de l'ordre del Sant Sepulcre va crear un priorat en aquest petit temple. Meitat monjos, meitat soldats, aquests cavallers van sorgir de l'esperit combatiu i religiós de les croades. També d'aquella època, l'església amaga una sèrie de pintures murals que van sorgir al 1954. Un cop l'arrebossat que les cobria va començar a caure de les parets. Estructuralment, és un temple de planta circular tancada per una cúpula semiesfèrica i un petit absis semicircular. Adherit al seu costat, tenim una casa construïda fa més de 150 anys i que ens transporta a una època més recent de la nostra història. En aquesta casa va viure Francesc de Paula Rius i Taulet, alcalde de Barcelona, en diferents períodes entre 1872 i 1889. Del seu mandat destaca la modernització de la ciutat i l'exposició universal de 1888, que va posar a Barcelona en el mapa mundial. Per aquesta tasca li va ser atorgat el títol nobiliari de marquès d'Olèrdola per la reina regent Maria Cristina. En aquesta casa senyorial adherida a la capella del Sant Sepulcre, Rius i Taulet va viure fins als seus últims dies.
Territori Penedès.
Bon dia, sóc en Josep Anton Pérez, de Tria de Serveis Culturals. Avui el que visitarem és l'església del Sant Sepulcre, a Olèrdola. Sona a l'anomenat barri de Tallada o de la Font Tallada, depèn del moment històric, es diu d'una altra manera, que és un dels puntals de l'Olèrdola medieval. Es tracta d'un espai on Font Tallada, o els Tallada, com deia, és el senyor noble que gestiona, en nom del comte, aquesta part del territori. Aquesta finca o té de particular que es crea una església de planta rodona d'època romànica, estén al segle XI, segurament l'església es va aixecar entre el 1050 i el 1060, i té la particularitat de que ràpidament s'assenta una orde que és militar i religiosa a la vegada, que és l'orde del Sant Sepulcre. Llavors, aquesta església té de particular, aquest bé cultural d'interès nacional té de particular, que és l'única església de planta rodona que queda a Catalunya dedicada a aquesta orde monàstica concreta, a l'orde del Sant Sepulcre. A banda de la importància de l'església, a la finca avui dia es troba que conté també un gran casal, una casa senyorial, que ha quedat adossada a l'església i que és molt més moderna. Segurament és del segle XVIII, començament del XIX. També és un edifici d'interès arquitectònic, tot i que no sigui aquest l'objecte de la visita, es concentraren a l'església. I és un edifici eclèptic perquè té diferents elements que no permeten una inscripció arquitectònica a un model concret. I també té una història relacionada amb un personatge que va ser molt conegut al segle XIX, amb aquesta casa. Hi ha un moment que probablement la desamortització del segle XIX compra un senyor de Vilafranca, de cognom Rius, Bonaventura Rius, aquest senyor que és plater, que tracta la plata a Vilafranca, la compra, i casualment una de les seves filles seria la dona, es casaria a un personatge rellevant d'aquell moment a la ciutat de Barcelona, Francesc de Paula Rius i Taulet, el que va ser alcalde de Barcelona en diferents ocasions a la dècada dels 70 i 80 del segle XIX. Aquest senyor es retiraria aquí i es retiraria amb un títol honorífic que li dona la reina pel seu paper important i destacat a l'Exposició Universal de 1888 a Barcelona. Per tant, aquí passaria els seus últims dies com a marquès d'Olèrdola, que és aquest títol honorífic que li dona. Aquest senyor, que va arribar a ser diputat també, doncs moriria en aquesta finca, justament, no? El 1890. Bé, doncs l'origen d'aquesta església, com dic, és l'època medieval, eh? És un moment històric on el Penedès és frontera, on el nostre territori coincideix amb la famosa marca hispànica, és a dir, amb una franja de terreny que hi ha un moment que ni militarment ni el món cristià ni el món musulmà l'acaba de dominar. És un lloc perillós, és un lloc on contínuament hi ha atacs d'una altra banda, i és en aquest context que les ordres religioses i monàstiques que neixen a Jerusalem tenen un paper molt important. En el mateix moment és quan s'estan fent les croades a Jerusalem i on neixen ordres com el Temple, l'Orde del Temple, l'Orde de l'Hospital de Jerusalem, i també l'Orde que acabaria sent propietària d'aquesta església, l'Orde del Sant Sepulcre, que es diu així perquè la seva missió a Jerusalem era protegir un dels llocs més sagrats del cristianisme, que és on suposadament va morir Jesucrist. Llavors, aquestes ordes, en aquest context, comencen a rebre moltes deixes testamentàries de senyors d'aquí, no? Els hi deixaven vinyes, els hi deixaven diferents immobles, i sense voler, doncs, que comencen a tenir un patrimoni important pel que és la Catalunya d'aquell moment, i això fa que se sentin i vinguin a Catalunya. Venen a Barcelona, una església que encara existeix a Santa Anna, i aquesta de l'actual Olèrdola, doncs, era sufragana d'aquella gran església de Santa Anna. La finca comença sent d'un senyor d'aquí, d'un Fontellada, però ràpidament passa a mans eclesiàstiques. Durant bona part de la història, la capella i tot el que hi havia al seu voltant va pertanyer, a banda de l'Orde del Sepulcre, més tard al monestir de Sant Cugat, després a una altra orde, i de tant en tant hi ha alguna batalleta entre aquests senyors de Fontellada i el propi Sepulcre, perquè no acaben de discernir qui és el propietari real, a qual cosa hi va haver algun judici sobre aquest tema. A banda de l'interès que té com a edifici, pel que hem explicat, un edifici romànic, església de planta rodona, al llarg de la història la veritat és que ha estat molt desvirtuat perquè s'han fet obres no massa afortunades, i això ha fet que la visió que tenien avui de l'església no sigui la que tenien en època medieval. Un tema de gran interès són les pintures que hi ha sobre els seus murs. Hi ha un moment que l'església es pinta tota, es cobreix tota amb un parament modern, i a meitat del segle XX es redescobreixen les pintures, no pas perquè s'anés a buscar-les, sinó perquè la degradació fa que caigui aquella arrebossat modern i aflorin restes de pintures que han estat de gran interès perquè no formen part dels corrents romànics habituals. Així que tenim una església del segle XI que de seguida és pintada i unes pintures romàniques que s'avancen molt al romànic que coneixien, que tenim tots al cap, el romànic del Pirineu, el romànic del segle XII, del segle XIII. Unes pintures fetes amb un estil molt popular, segurament per tallers que estaven treballant en aquella franja històrica del Penedès, a la marca hispànica en aquell moment, i que aporten una singularitat única a tot l'edifici. Bé, doncs la temàtica de les pintures romàniques, que en dèiem molt incipient en el context català, tot i que són fragmentàries, tot i que no tenim destapat tota l'església el lloc on pot haver pintura, és a dir, suposa que si l'església traguessin la capa de l'arrebossat modern en els llocs on es manté, com la cúpula o l'absis, encara en trobaríem més, però per la fragmentació que tenim fins ara, sembla que les pintures es parlen d'escenes de la salvació, d'un salt sopar, no?, d'aquest moment de l'arribada de les ànimes a l'infern o al cel. Sembla que aquesta seria la temàtica que es desenvolupen a les pintures.
Hola, sóc Cristina Giné i sóc la propietària de la capella del Sant Sepulcre i de la casa del Sant Sepulcre, que estan aquí a Sant Miquel d'Olèrdola.
Pues aquesta casa, com sabeu, va pertànyer a Rius i Taulet, de fet, a les seves dones, que eren de Vilafranca. O sigui, ell no era de Vilafranca, però les seves dones, dic seves dones perquè es va casar amb dues germanes. La primera dona es va morir i es va casar amb la germana. I, bueno, aquí va viure Rius i Taulet, llavors ja hi era, òbviament, l'església. I com va arribar a les meves mans? Doncs un fill de Rius i Taulet es va casar amb la meva tia besàvia. I ells no tenien fills, i llavors la casa va passar als nebots, diguem, de la meva tia besàvia, que era el meu pare. I bueno, va ser així com va arribar a les meves mans. El meu pare va morir fa 15 anys ja, i bueno, jo sóc filla única, llavors doncs ens vam quedar amb la casa i amb l'església i amb tot el que representa aquest patrimoni, no? Perquè és una responsabilitat històrica, la veritat, aquesta casa. Bueno, és una capella que té molt valor històric, tant per la capella en si com per les pintures. O sigui, nosaltres rebem moltes peticions d'estudiosos, d'acadèmics, de gent que vol venir a veure i estudiar la capella. O sigui, jo he arribat a estar aquí amb 5 acadèmics, a estar 6 hores dins de la capella estudiant, parlant de les pintures, de la litúrgia, de per on estava la porta d'entrada, per què aquesta capella de planta circular aquí. O sigui, no? Moltes preguntes i molt estudiar encara. O sigui que és una capella que té molt, molt, molt valor històric. I de fet, bueno, jo també he estat fent una mica de recerca per entendre millor una mica la història de la casa, no? De què va passar aquí, quina era l'Orde del Sant Sepulcre, una mica entendre la història. I de fet, quan parlo amb aquests acadèmics, ostres, es sorprenen molt, no? I quan els dic, mira, podeu venir a veure la capella o que m'expliqueu, i la veritat que per ells, clar, vull dir que sento en les seves veus la importància que té aquesta capella i les pintures, òbviament, no? I això no és tant de la capella, però sí que em sembla important explicar que clar, l'any passat, o sigui, clar, aquesta casa era de Rius i Taulet, i Rius i Taulet, com sabeu, va ser l'alcalde de Barcelona i va ser l'impulsor de l'Exposició Universal de 1888. Llavors hi havia molta cosa d'aquesta època dins de la casa. I hi havia els bustos dels Rius i Taulet, els quadres de Rius i Taulet, teníem mateix una katana que li va regalar l'emperador del Japó durant l'Exposició Universal. Vull dir, hi havia coses, o sigui, que no eren de valor econòmic, però de valor històric, molt grans. Teníem cartes de Franz Josef I, de l'Humberto I, vull dir que realment hi havia molta cosa històrica, i tot això es va fer una donació i es va donar al Museu d'Història de Catalunya l'any passat, fa un any. I bueno, em sembla important perquè, bueno, s'ha fet un esforç també d'aquesta responsabilitat històrica, no?, de fer aquesta donació perquè estigui a un museu i que tothom hi posa en valor també la figura del Rius i Taulet.
Bé, doncs, resumint una mica i com a manera de conclusió, aquesta església és destacada en l'àmbit català perquè és l'única església de planta rodona que es conserva dedicada a l'Orde del Sant Sepulcre. I perquè a més té unes pintures molt primitives dintre del romànic català que li aporten molta singularitat, perquè no trobem exemples similars ni paral·lels exceptuant al voltant d'aquesta església. Pot haver alguna cosa a l'església del Castell de Calafell o a Marmella, però no massa més. I són pintures molt populars, són pintures fetes per gent d'aquí, per algun taller que està treballant a la marca hispànica en aquell moment, al segle XI, i que trasllada l'art més cortesà o el que es coneixia en aquell moment, ho trasllada a una església absolutament rural. És un romànic molt primitiu, molt rural, molt ingenu, i que no trobem massa en el context català. L'església, tot i que s'han fet alguns estudis històrics, no ha estat mai objecte d'intervenció arqueològica, en la qual cosa moltes peces de la seva història, molts fragments de cronològics de la seva història no els coneixem. La documentació tampoc no és que sigui molt prolífica, sinó tot el contrari. I únicament s'ha fet una actuació al segle XXI que va consistir l'any 2006 a intentar fer que la degradació de les pintures no anés a més. No? Es fa una actuació no per restaurar, sinó per, d'alguna manera, fer que la conservació o la degradació no hi vagi a més. No? Suposa que darrere de l'arrebossat modern hi podria haver més pintures que en aquest moment desconeixem.
Bé, doncs l'estat actual de l'església és que, bueno, una vegada afloren aquestes pintures a meitat del segle XX, es comença a estudiar, als anys 70 ja es fa monument històric artístic i no hi ha estudis molt recents de les pintures i de l'arquitectura, perquè mai s'han fet intervencions arqueològiques, però sí que és veritat que alguns estudiosos clau de la història de l'art de Catalunya del segle XX han passat per aquí per intentar desentrellar la interpretació de les pintures, com Jordi Viguer, per exemple, no? o personatges molt rellevants, escriptors de la gran Catalunya romànica, com una obra de referència, són els que han estudiat aquest temple. A l'actualitat, arribat al segle XXI, únicament es fa una actuació important, l'any 2006, per consolidar les pintures. No es fa restauració, però sí que s'atura les vies que estaven provocant una degradació molt agressiva de l'església. Llavors, això es va aturar el 2006 i actualment doncs, l'església pot ser visitada en jornades com aquesta, organitzades per l'Ajuntament d'Olèrdola, en aquest cas, dins de les rutes patrimonials que s'organitzen des d'aquesta institució.
En perill de desaparèixer no ha estat, perquè com, bueno, no la podeu veure, però l'església està en molt ben estat, o sigui, per fer mil anys que està aquí, vull dir que està realment molt bé. Ara, que es podia millorar, doncs sí, clar, hi ha molta fe. Pues a l'estat de la capella ara mateix, o sigui, com dèiem, estructuralment està bé, però després tenim tota la part interior, que tenim totes les pintures, que tenen un valor increïble, i bueno, sí que es van com treure, però clar, tota la capella estava arrebossada. Llavors, clar, és molt complicat això, treure l'arrebossat mantenint les pintures, tot i que hi ha una part que sí que es veuen perfectament i bueno, ja s'explica durant la visita també, però jo crec que s'hauria de fer molta feina d'intentar treure tot el que hi ha allà baix d'aquest arrebossat i bueno, intentar també restaurar-les i que no marxin, perquè clar, ara no sé en quin estat estan i això va passant el temps i també es poden deteriorar aquestes pintures. Llavors, clar, seria convenient, bueno, fer una restauració una mica més encara i ulls, no? Doncs reformar i mantenir la capella és tot un repte com a propietari també, perquè tu no pots fer res, òbviament, sense el consentiment de les institucions, però per altra banda, si li passa alguna cosa a la capella, és responsabilitat teva. Això és el primer, el qual és bastant complicat, perquè clar, dius, ostres, he de mantenir que no li passi res, però alhora no puc fer res. O sigui, has de demanar, clar, tots els permisos, òbviament, i fer-ho tot, clar, com toca, diguem, no? Però és un repte també perquè, clar, diguem que té una doble restauració, un doble repte, no? Que és, per una banda, el que és l'estructura de la capella i, per altra, les pintures. Per exemple, fa 20 anys, bueno, ja el meu pare va parlar amb la Generalitat i hi havia tot un projecte per fer aquesta reforma. El que passa és que aquell projecte treia, diguem, el sostre, però clar, no hi havia res previst per tapar aquell sostre mentre es feia la reforma. I clar, llavors què passava amb les pintures, si plovia o feia mal temps? Vull dir, clar, s'ha de tenir molta cura, o sigui, s'ha de fer una reforma però de l'estructura, però tenint en compte que dintre hi ha unes pintures de molt valor. I llavors, clar, això és un repte i per ara no tenim cap... Bueno, vull dir, jo com a particular sí que sé que hi ha moltes subvencions, que de fet l'Ajuntament me les va enviant o me les anava enviant i també he parlat amb la Generalitat, no? He tingut com... m'envien coses, però jo com a propietari és inviable fer això. O sigui, és inviable posar-te a fer un projecte d'arquitectura, fer-ho tot sol i a més et diuen, no, i et donem un percentatge que ja veurem quin percentatge et donen per fer la reforma, vull dir, has d'avançar el diners, és realment per un propietari complicat. Tenir una cosa així que penso que, bueno, que al final és un bé d'interès cultural, nacional i que això té un... Clar, és una responsabilitat de tots, diguem.
Personalment trobo molt atractiu com els 11 són capaços de plasmar el missatge dels evangelis, de les temàtiques que ja hem comentat, no? Pensant en aquell moment quan la gent del voltant devia entrar a l'església a descobrir aquelles pintures amb una població que no estava gens acostumada a veure plasmades obres d'art, no? I com què sentiria, no? La gent d'aquell moment al descobrir aquests personatges que hi ha a les parets, no? Fets amb aquesta, d'aquesta manera tan ingenua, tan desproporcionada a vegades, no? Què sentiria al veure alguna de les pintures, per exemple, aquesta que representa una bèstia alada indeterminada, no? Que està maltractant a les persones, no? Sempre m'ha cridat l'atenció pensar en com ho volia la gent realment del segle XI. Bé, doncs per continuar parlant d'esglésies, també és rellevant les pintures que es conserven a l'església de les Cabanyes, que són d'un altre estil, però que també t'aporten aquest moment històric i també són molt fragmentades, però són de les poques, juntament les que acabem de comentar, que es conserven a la zona del Penedès. Per tant, també és motiu d'una visita important.
Plans de futur, bueno, com sempre estem mirant quines possibilitats té de restauració, òbviament, però que tampoc és fàcil perquè, clar, nosaltres també, ara el que és la casa, la lloguem a l'estiu i tal, i clar, llavors, bueno, és complicat també, com que la capella està enganxada a la casa, també el tema de la restauració també complica una mica, però bueno, sempre, òbviament, estem mirant a veure com es pot millorar l'estructura, les pintures, les restauracions i de la capella. I més a nivell personal, doncs jo estic fent molta recerca ara, ho estic intentant amb el temps que tinc, fer recerca una mica per saber què va passar aquí, no? Què va passar en aquesta casa.
Acomiadem aquí la setmana i aquest divendres 12 de desembre a l'antena del Penedès en xarxa. Molt bon cap de setmana i fins dilluns.